Pedro Sánchez proposa que els propietaris de pisos no paguin impostos pels lloguers si els rebaixen a preus accessibles. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat aquest migdia la seva recepta per resoldre el greu problema d'habitatge que té Espanya, Joan Bota.
L'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apostés per abaixar impostos i liberalitzar el mercat, el president espanyol proposa incentius fiscals als propietaris, ajuts als llogaters i fer socials als pisos del Banc Dolent. Els seus socis de Sumar ja hi posen pros.
Madrid, Àngels Afuente.
Es tracta d'un paquet de 12 mesures on destaquen els incentius i ajudes fiscals destinades als propietaris que lloguin segons l'índex de preus de referència, sense la condició que el pis estigui situat en zones declarades tensionades. Aquest propietari tindrà una exempció fiscal del 100% de l'IRPF. Aquesta mesura haurà de passar per la tramitació parlamentària. Es limitarà la compra de pisos per part d'estrangers extracomunitaris no residents i s'endurirà la regulació dels pisos turístics.
Mentrestant, als Estats Units, els 6 incendis que assetgen la ciutat de Los Angeles continuen fora de control.
La xifra de morts oficial és de 24, però pujarà a mesura que es revisin les zones cremades. Hi ha 10.000 habitatges calcinats.
Enviat especial a Los Angeles, Francesc Garriga.
La gran preocupació és veure si aquest dilluns reapareixen els forts vents que podrien tornar a complicar la situació. En les últimes hores, la mala notícia ha estat confirmar que la xifra de víctimes encara ha de seguir pujant. Mentrestant, algunes empreses ja fan negoci amb un servei bàsic com l'extinció d'incendis. Empreses privades de bombers que protegeixen cases particulars a raó de 6.000 euros al dia.
De tornada a Catalunya, atenció a aquesta dada. El consum d'antidepressius en menors de 15 anys s'ha triplicat en només 3 anys.
El Departament de Salut admet que la incidència preocupa especialment en les noies joves. La pandèmia va disparar el nombre de diagnòstics i de receptes d'antidepressius i els nivells previs ja no s'han recuperat. Sobre les causes, sentiu el psiquiatre infantil Diego Paiva.
Nos han prohibido utilizar boli rojo para corregir los exámenes porque eso puede ser traumático. Si a esa edad no utilizan boli rojo, probablemente de la vida te va a pegar una bofetada y no vas a tener la habilidad de manejar el estrés. Probablemente eso tiene que ver con el aumento de la enfermedad mental en la gente joven.
Mentrestant, el fiscal general de l'Estat declararà com a investigat al Tribunal Suprem per la filtració d'informació personal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Álvaro García Ortiz haurà d'aclarir si és la persona que va incitar la filtració d'uns correus en què el nòvio de la presidenta madrilenya demanava un pacte amb la fiscalia on admetia haver defraudat a Hisenda 350.000 euros.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia, el jutge instructor el fa comparèixer el 29 de gener i més endavant també a la fiscal provincial de Madrid i a la mà dreta de García Ortiz, també imputats. Considera que les proves recollides per la Guàrdia Civil apuntalen la teoria que tots tres es van coordinar per difondre informació confidencial de la parella d'Ayuso. Una informació que, diu el jutge, també va anar a parar a la Moncloa des d'on es va filtrar amb finalitats polítiques.
El col·lectiu en defensa dels drets humans Irídia presenta un recurs d'empara al Tribunal Constitucional perquè les infiltracions policials en moviments polítics i socials tingui conseqüències.
Irídia denuncia que els excessos denunciats al documental Infiltrats de TV3 com agents de policia encoberts que han mantingut relacions sexuals i afectives amb militants independentistes han quedat impunes de moment. Sentiu l'advocada Mireia Salazar.
En aquest cas, no s'han practicat les mínimes diligències d'investigació que, com exigeix el Tribunal Constitucional, s'han de dur a terme per investigar de manera efectiva casos de tortura, maltractaments i altres tractes inhumans i degradants.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Dia per gaudir del recital del Barça contra el Madrid. Ahir, els de Flick ja tenen el sarró, el primer títol de la temporada.
El Barça guanya la Supercopa d'Espanya després d'imposar-se 2-5 al Madrid. És el primer títol de la temporada, com deies, també el primer de l'era Flick i el primer per molts dels joves blaugranes de l'equip com Caçador, Cobersió, Lamín. Al Catalunya Migdia reviurem la maneta del Barça, farem un repàs del que ha dit avui la premsa arreu del món i sabrem com ho està paint el Madrid i què passa amb el futur d'Ancelotti.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions, però hi ha un accident a la C33 a la sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat que talla un carril i que provoca cues. A la mateixa C33 al Nus de la Trinitat direcció Mollet-Girona, la C58 també el mateix Nus en direcció Terrassa, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, ronda litoral de Sant Adrià de Besòs fins al Nus i la ronda a dalt de Via Júlia fins al Nus de la Trinitat. Recordem també que l'autopista C16 ja ha tallat l'accés a l'AP7 en direcció Girona per un camió accidentat aquest matí a la sortida 3 13A. I el transport públic, el tramvia de Barcelona, per un comboi avariat, alterades les freqüències de pas a la línia T4 del Trambesòs.
Ens queda el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ara sí que podem dir que som a l'hivern.
Sí, setmana dels barbuts i la tradició, doncs, arriba. Arriba amb aquesta setmana freda. La propera nit tornarem a tenir valor sota zero a molts indrets de Catalunya i, de fet, glaçarà gran part del país, tret d'alguns racons de la costa. De fet, a aquesta hora, gran part de ponent, algunes àrees del Prepirineu, la temperatura oscil·la entre els 2 i 5 positius, el prelitoral entre els 5 i els 8, i els 9 en algun cas, i entre els 9 i els 11 tot estirar 12 a la línia de la costa. Per tant, doncs, el fred és viu, ha de continuar els propers dies, però això sí, amb un bon sol.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa sobre la taula exempcions fiscals i ajudes als propietaris dels pisos que els lloguin a preus assequibles. En les noves propostes per resoldre la crisi de l'habitatge, el president del govern espanyol també preveu incrementar els gravàmens als compradors estrangers i que els pisos turístics paguin més impostos. Els pisos de l'anomenat Banc Dolent, és a dir, de la Sareb, passaran a l'empresa pública d'habitatge que comença a treballar ja. El soci del govern, Sumar, ja s'ha desmarcat dels beneficis als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Més habitatges, més regulació i més ajudes. Amb aquesta recepta, Pedro Sánchez ha anunciat un paquet de 12 mesures pensades tant per protegir el propietari com el llogater. Es destinaran ajudes als propietaris que rehabilitin pisos buits, que els destinin al lloguer a preu assequible almenys per un període de 5 anys. I els que lloguin amb l'índex de preus de referència, sense que els pisos estiguin en zones tensionades, tindran una exempció fiscal del 100% de l'IRPF.
Vamos a proponer al Congreso de los Diputados la aprobación de una exención fiscal del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
Mesura que d'entrada ja té el rebuig dels socis de govern, Ernest Urtasun.
Nosotros no creemos que tengan que darse bonificaciones a quien alquila bajo los precios de referencia. Lo que tenemos que hacer es penalizar fiscalmente a quien no lo hace y a quien especula.
I amb la voluntat de limitar l'expansió dels pisos turístics, Sánchez ha denunciat que es consideraran un negoci i, per tant, tributaran com una activitat econòmica, incloent l'aplicació de l'IVA.
Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y, por tanto, el deber de las administraciones públicas, del Gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada y a costa, precisamente, de los vecinos y vecinas de esos inmuebles.
Per combatre els abusos de l'especulació, es limitarà la compra d'immobles per part d'estrangers extracomunitaris no residents. Se'ls incrementarà fins al 100% el gravamen fiscal que hauran de pagar quan comprin una casa a Espanya. Algunes d'aquestes mesures hauran de tenir una tramitació parlamentària. El que sí ja és una realitat és la transferència a la nova empresa pública d'habitatge de més de 3.300 pisos i prop de 2 milions de metres quadrats de sòl residencial per construir habitatge social amb un lloguer que es pugui pagar. També s'incorporaran 13.000 pisos de la Sareb al Banc Dolent de forma immediata i 17.000 més endavant. Es garantirà per llei que tots els pisos construïts per l'Estat mantinguin per sempre la titularitat pública.
Doncs aquestes són les propostes de Pedro Sánchez, però insistim que això ha de ser aprovat al Congrés dels Diputats. De moment, Sumar ja s'ha mostrat en contra, tot i que comparteix govern amb Pedro Sánchez, d'alguna d'aquestes mesures, i cal veure què opinen altres partits que també habitualment donen suport al govern. En tot cas, són les propostes de Pedro Sánchez, que també continua tenint problemes amb el fiscal general de l'Estat. I és que el Tribunal Suprem ha citat a declarar com a imputat al fiscal general de l'Estat el dia 29 de gener. El jutge considera que totes les proves apunten que va ser Álvaro García Ortiz qui va ordenar filtrar els correus confidencials de la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. L'escrit, que s'ha conegut avui, també ha apuntat directament a la Moncloa. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja. Bon dia.
Hola, bon dia. Diu el jutge Hurtado que les investigacions de la Guàrdia Civil apuntalen la participació del fiscal general de l'Estat en la filtració de correus de la parella d'Ayuso. Per això el crida a compareixer com a possible autor d'un delicte de revelació de secrets a ell, però també a la fiscal provincial de Madrid i a la mà dreta de García Ortiz. El jutge veu clar que tots tres es van coordinar per difondre informacions confidencials, una dinàmica delictiva que, diu, va dirigir García Ortiz aprofitant-se de la seva superioritat jeràrquica. Així ho demostrarien els whatsapps i correus intervinguts, que també assenyalen que la informació sobre els delictes econòmics de la parella d'Ayuso va passar de la Fiscalia a la Moncloa, des d'on, diu el jutge, també es va difondre amb finalitats polítiques. El PP demana la dimissió del fiscal general i el seu portaveu, Borja Sémper, apunta també a Pedro Sánchez.
Este auto que hemos tenido oportunidad de conocer hoy es de un escándalo inédito en la política española. Según este auto, el gobierno estaba en el ajo. El presidente del gobierno probablemente estuviera en el ajo. Y también les voy a decir una cosa. Todo se terminará por saber.
El govern espanyol i Pedro Sánchez en particular fins ara han tancat files amb García Ortiz. Defensen que el fiscal general es va limitar a desmentir les informacions falses difoses pel cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que la setmana passada va admetre davant del jutge que ell també va filtrar correus confidencials als mitjans.
Passant 11 minuts de les 2 de la tarda, continuen fora de control els 6 incendis que hi ha al voltant de la ciutat de Los Angeles, a Califòrnia, i que ja han causat com a mínim 24 morts i l'evacuació de 153.000 persones. Hi ha preocupació, perquè es preveu que la situació de vent encalmat doni pas ara a ratxes fortes a les pròximes hores. De moment, ja s'han cremat unes 15.000 hectàrees i s'han destruït uns 10.000 habitatges, amb barris sencers que han quedat totalment calcinats. Els barris més exclusius, com ara el de Bel Air, les empreses privades de bombers fan l'agost amb la protecció de grans mansions i propietats. Enviat especial a Califòrnia, Francesc Garriga.
Bon dia. Les autoritats han anunciat aquest augment de víctimes fins a 24 persones mortes. No perquè les víctimes s'hagin produït les últimes hores, sinó perquè ara els equips de derronament estan descobrint aquests cadàvers. Els vents que s'anuncien per aquest inici de setmana són la gran incògnita i preocupació després d'un cap de setmana que ha servit per començar a controlar els focus principals dels dos grans incendis que encara cremen. A Palisades s'ha aconseguit contenir l'expansió i a Eaton, a l'est, s'està a camí de contenir les flames. Mentrestant, algunes empreses fan negoci, per exemple, els bombers privats. A Malibu ens trobem un camió mitjà amb dos treballadors que vigilen una mansió. En Toby, un d'ells, explica les seves tasques.
Som aquí per fer tasques preventives per protegir les propietats, pentinar fulles seques, desbrossar, si cal col·loquem sistemes d'espersors, tenir-ho tot preparat per, si arriba el foc, poder-lo apagar ràpid.
Fa dos dies que fan guàrdia en aquest domicili. El preu és només apte pels més rics, 6.000 euros cada 24 hores.
I entre la devastació causada per aquests incendis de Califòrnia, nombroses celebritats dels Estats Units, moltes d'elles també afectades per aquests focs, s'han volcat a ajudar els damnificats amb donacions i amb altres iniciatives solidàries, Montse Mas.
Sí, en les últimes hores, la factoria Disney, per exemple, ha anunciat la donació de 15 milions de dòlars per la recuperació de la zona, i Beyoncé ha promès a través de la seva fundació 2,5 milions de dòlars per ajudar les famílies de la zona afectada. El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, les actrius Halle Berry, Jamie Lee Curtis i Sharon Stone, i celebrities com Paris Hilton i Kim Kardashian, entre altres, també asseguren haver-se sumat a diverses iniciatives solidàries per contribuir a treure la zona del desastre.
Més coses, tornem a casa nostra, perquè el consum d'antidepressius en adolescents de menys de 15 anys s'ha més que triplicat entre el 2020 i el 2023, segons dades del Departament de Salut. I en el global de la població catalana, més d'1,2 milions de persones van prendre fàrmacs contra la depressió l'any 2023, gairebé un 15%. És una xifra que no para de créixer any rere any. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. La incidència de la depressió preocupa especialment en joves, sobretot les noies. El doctor Víctor Pérez, que és cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar, explica que la pandèmia va disparar els trastorns mentals entre els adolescents i que aquest augment no ha retornat mai als nivells anteriors a la Covid. Entre les raons que podrien explicar-ho, diu Pérez, hi hauria la falta de resiliència dels adolescents i posa aquest exemple a l'escola.
nos han prohibido utilizar boli rojo para corregir los exámenes porque eso puede ser traumático. Claro, lo que uno piensa es, si a esa edad no utilizan boli rojo, probablemente tarde en la vida te va a pegar una bofetada y no vas a tener la habilidad de manejar el estrés como probablemente la manejaban las generaciones previas. Probablemente eso tiene que ver con el aumento de la enfermedad mental en la gente joven.
Avui és el Dia Mundial contra la Depressió, una malaltia mental clarament a l'alça a Catalunya i que afecta el triple de dones que d'homes. La falta de psicòlegs a la sanitat pública pot explicar aquestes xifres de consum d'antidepressius, tal com explica el doctor Víctor Pérez.
La depressió en si tiene dos tratamientos, los fármacos o la psicoterapia. La psicoterapia es un bien escaso en nuestro sistema sanitario. Si tuviéramos más psicoterapia y más psicólogos en el sistema, probablemente algunos de estos enfermos podrían recibir el tratamiento con psicoterapia y se ahorraría el tratamiento antidepresivo.
A l'atenció primària l'any 2023 es van diagnosticar uns 44.400 nous casos de depressió.
I primera conseqüència, als jutjats del documental Infiltrats, que es van poder emetre ahir al 30 minuts de TV3. El col·lectiu Irídia torna a portar a la justícia les infiltracions d'agents de la Policia Nacional dins de l'independentisme o en altres moviments socials. A més, entitats com Òmnium reclamen que el cas no quedi impune. El documental va ser líder d'audiència a la seva franja, Raül Flores.
Irídia, el col·lectiu de defensa dels drets humans, ja ha portat el cas al Tribunal Constitucional i veu grans vulneracions de drets fonamentals i també manca d'investigació dels fets, després que la justícia ordinària, recordem, tombés la querella que havia presentat 8 afectats contra un dels agents. Mireia Salazar és advocada d'Irídia.
En aquest cas no s'han practicat les mínimes diligències d'investigació que, com exigeix el Tribunal Constitucional, s'han de dur a terme per investigar de manera efectiva casos de tortura, maltractaments i altres tactes inhumans i degradants.
Infiltrats, dirigit per les periodistes Sònia Calbó i Gemma García, ha revelat com 4 agents de la Policia Nacional es van introduir amb identitats falses a diversos moviments socials dels països catalans. Un dels moments destacats és quan una de les víctimes de la infiltració, Òscar Campos, activista dels CDRs i treballador també d'Òmnium, acaba trucant a la gent infiltrada amb qui havia estat parella durant 3 anys per dir-li que l'havien enxampada.
Tu te'n recordes aquell dia que em vas dir si t'ho perdonaria tot?
Sí.
Xavorri, saps que ara et perdonaria jo mai de la vida?
El que?
Que et diguessis Maria Isern Torres. No t'ho perdonaria mai.
Ja. Yeah.
Pues et dius així. T'hem pillat.
Òmnium es considera directament afectada i reclama que es desencalli la querella que va presentar l'any 2023 i, preguntat per Catalunya Ràdio, el Ministeri de l'Interior es limita a dir que els cossos policials han actuat dins de la llei.
Passant 2 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida l'última hora sobre la voluntat del govern de Salvador Illa de tenir pressupostos per aquest any.
Catalunya migdia.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La Carta Viatgera, a la venda a la botiga Trescat i als punts habituals.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart. El govern de Salvador Illa no tira la tovallola per aprovar els pressupostos d'aquest any, tot i el cop de porta d'Oriol Junqueras a negociar-los aquest dissabte passat. El PSC garanteix que treballen per complir els acords amb els socis d'investidura. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, es reunirà dimecres amb el ministre de Política Territorial per convocar les comissions bilaterals que han d'acordar el nou finançament per Catalunya. Seu del PSC, Núria Oriol.
Bon dia. Doncs els socialistes es resisteixen a donar per perduts uns nous pressupostos per aquest 2025, malgrat el no d'Esquerra de no tornar a la taula de negociació mentre no hi hagi concrecions, entre d'altres, en el finançament singular. Ara bé, mentrestant, el govern i el partit refermen que l'executiu continuarà governant garanteixen decisions i mesures d'acord amb el pla per la legislatura aprovat i que inclou, a més, els dos pactes d'investidura amb els republicans i els comuns. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no ha volgut avançar escenaris, però no ho dona tampoc tot per perdut.
La pantalla actual és la que tenim, i la certesa actual és que hi ha un pla de mandat que recull tots els acords dels dos pactes d'investidura i el compromís ferm del govern és complir-los. A mesura que es vagi introduint altres escenaris, doncs anirem veient.
I en aquest sentit, el govern manté el previst i demà passat el conseller Dalmau es reuneix amb el ministre Torres per fixar data ja per les comissions bilaterals Estat-Generalitat i la mixta d'afers econòmics per poder fer realitat el finançament singular aquest semestre. I en paral·lel intentarà reobrir els espais de diàleg formals amb els republicans.
Manifestem aquí la nostra voluntat de poder tenir i comptar amb espais de diàleg, amb espais d'interacció estable, positiva i propositiva.
Un revés al d'Esquerra, que des del PSC no s'ha volgut valorar més enllà de traslladar tot el respecte al partit i al procés encara congressual que travessa.
Per cert, una derivada cap a la política catalana. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, demana ajuda a Carles Puigdemont per presentar una moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions generals espanyoles. Després que ahir, des de Vox, Santiago Abascal va posar sobre la taula aquesta fórmula, el líder del Partit Popular avui ha dit això a Onda Cero.
El senyor Puigdemont tendrá que decidir si un señor que le ha engañado, que le ha dicho que iba a hacer una amnistía y que esa amnistía pues no se le puede aplicar, al menos en su totalidad, al señor Puigdemont, que el señor Puigdemont y su partido, después de ganar la alcaldía de Barcelona, el Partido Socialista le impide gobernar. Bueno, la pregunta que supongo que serán los señores de Junts es ¿qué gano yo poniendo a un señor que no me deja gobernar cuando gano en Cataluña y que me ha dicho que me iba a amnistiar y no me amnistía?
Fins ara, des de Junts per Catalunya han descartat reiteradament participar en una moció de censura contra Pedro Sánchez juntament amb el Partit Popular i juntament amb Vox. Junts reunirà divendres a Brussel·les el nucli dur de la direcció del partit l'endemà que la mesa del Congrés decideixi si tramita o no la qüestió de confiança que han demanat els de Puigdemont. La ministra de Sanitat defensa que el sistema públic donarà millor servei que les mútues als funcionaris que ara reben l'assistència sanitària a través de Muface. Això mentre el Ministeri de Funció Pública fa mans i mànigues per adjudicar el servei, Pilar García.
Doncs sí, de fet ha allargat pràcticament dues setmanes el termini perquè alguna mútua es presenti al concurs. Dues de les tres que l'han ofert els últims anys han dit que no volen concórrer-hi. I a CISA ho està estudiant. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat que el sistema públic és més beneficiós, sobretot per als malalts més grans i els crònics. N'ha parlat a Ràdio Nacional.
Tenemos un sistema nacional de salud que asume toda la demanda y quiere a todos los pacientes, los rentables y los no rentables, porque es en el sistema nacional de salud donde tratamos a los pacientes crónicos y no miramos la rentabilidad de los pacientes. Los más mayores se verían beneficiados de tener un médico de atención primaria que les siga en todas sus patologías y que no solamente tengan que estar pendientes de tirar del especialista.
I sosté que la sanitat pública pot assumir el 2% de la població que ara té a les mútues privades de Muface sense que s'allarguin les llistes d'espera.
I els petits empresaris autònoms veuen inassumible una pujada del salari mínim interprofessional de 50 euros mensual, que és el que proposa el Ministeri de Treball. Mentrestant, el govern espanyol insisteix a la patronal que accepti l'augment salarial i la reducció de la jornada laboral, Mireia Salà.
El president de la Federació d'Autònoms, Lorenzo Amor, alerta que la proposta del Ministeri implica que en 6 anys el salari mínim s'haurà incrementat un 60% i els autònoms que tenen assalariats no ho poden assumir.
Ni la economia ha subit un 60%, ni l'activitat i els negocios de los autónomos y las empresas han subido un 60%, ni la inflación ha subido un 60%, y desde luego los contratos públicos, aquellos que un pequeño autónomo trabaja con una administración, con un ayuntamiento, han subido absolutamente nada.
La Federació de Treballadors Autònoms calcula que 50 euros mensuals representen 1.000 euros més de cost per treballador a l'any i això, sumat a la reducció de la jornada, implica pagar més de 3.000 euros anuals per empleat. Des del govern espanyol fan una crida a la patronal perquè s'assumi les negociacions per apujar el salari mínim interprofessional. Joaquín Pérez Rey és el secretari d'Estat de Treball.
Hemos conseguido reducir la desigualdad en el mercado de trabajo, que más de 2,5 millones de trabajadoras y trabajadoras se beneficien de un alza salarial y estamos paulatinamente intentando dejar atrás otra de las lacras del mercado de trabajo español, que era ser un mercado de bajos salarios. Y yo creo que la patronal tiene que hacer en esta, como en tantas otras cosas, un ejercicio de responsabilidad.
A finals de desembre, el Consell de Ministres va aprovar un acord amb els sindicats per reduir la jornada laboral aquest 2025.
Anem a la informació internacional. Uns 300 soldats de Corea del Nord han mort i 2.700 més han quedat ferits a la guerra d'Ucraïna, segons el Servei d'Intel·ligència sud-coreà. Els militars de Corea del Nord combaten a la regió russa de Kursk, ocupada parcialment per l'exèrcit ucraïnès des de l'estiu passat. El país asiàtic hauria desplegat uns 10.000 homes per donar suport a la contraofensiva russa, tot i que el Kremlin no ha confirmat mai aquestes xifres, Vicent Mifsud.
Els serveis secrets de Corea del Sud estan col·laborant amb l'exèrcit ucraïnès en els interrogatoris que en les últimes hores han fet a dos soldats nord-coreans capturats. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, assegura que està disposat a retornar-los al seu país dins d'un intercanvi per presoners de guerra ucraïnesos en mans de Rússia.
Служба
Els serveis de seguretat d'Ucraïna continuen treballant amb els presoners nord-coreans. Un d'ells ha expressat que es vol quedar a Ucraïna i l'altre vol tornar a Corea del Nord. Si a Kim Jong-un li importen aquests ciutadans i pot organitzar un intercanvi amb els nostres soldats empresonats a Rússia, li podem transferir.
Ми можемо передавати таких солдат.
Ucraïna ha capturat aquests dos soldats en vida, però Zelensky diu que n'hi haurà més. Segons els serveis d'intel·ligència sud-coreans, aquests militars tenen ordres de suïcidar-se abans de ser capturats per l'enemic. Mentrestant, Rússia ha denunciat un atac ucraïnès amb drons contra el gasoducte Turk Stream, l'únic que transporta actualment gas rus a Europa després de la voladura del Nord Stream al Mar Bàltic. El Kremlin assegura que han frustrat l'atac, tot i que ha provocat danys en un edifici de la infraestructura al sud-oest del país.
I avui ha començat a l'Índia, el megafestival hindú del Kumbh Mela, la concentració de persones més gran de tot el món. Es fa cada 12 anys a la ciutat sagrada de Prayagraj. S'espera que aquest cop l'esdeveniment superi els 400 milions de persones, gairebé tota la població de la Unió Europea, perquè coincideix amb una conjunció del Sol, la Lluna i Júpiter que només passa cada 144 anys. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. És la festa més multitudinària del planeta. S'hi esperen més de 400 milions de devots hindús a la confluència de dos rius reals, el Ganges i el Yamuna, i un tercer que és mitològic, el Sarasvati. Des d'avui, durant un mes i mig, vindran a banyar-se a les aigües sagrades per ser absolts dels pecats i trencar el cicle de les reencarnacions. El Kumbh Mela és cada 3 anys, però enguany és el gran Kumbh Mela, el del cicle de 12 anys. L'entusiasme dels devots és encara més gran. Sentim la Shalini Sharma i el pandit Hemant Joshi.
Soc afortunada de poder banyar-me al Ganges. Agraeixo a les deesses Ganga, Yamuna i Sarasvati que m'hagin beneït amb l'oportunitat de banyar-me en aquests rius en un moment sagrat com aquest.
Aquest Kumbh Mela no passava des de feia 144 anys. Per això hi ha tanta gent i n'hi ha d'arreu del món.
No és només la devoció el que atrau les multituds. També molts curiosos volen conèixer el món dels ascetes i els savis. Completament coberts amb cendres, n'hi ha fins i tot que es presenten nus, capaços aparentment de sostenir el pes d'una persona sobre un sabre relligat al seu penis. S'han habilitat 150.000 lavabos, 68.000 llums i s'ha aixecat una ciutat de tendes que ocupa la superfície equivalent a dos terços de Manhattan. En una Índia cada cop més hindú de la mà del primer ministre Narendra Modi.
Tornem a Catalunya perquè el Servei Català de Trànsit incorporarà aquest any un sistema per predir accidents amb intel·ligència artificial a l'AP7 i que ha desenvolupat amb la Universitat Politècnica de Catalunya. També afegirà 6 nous carros radar aquest any 2025. Tot això en un context on els accidents a la xarxa interurbana durant l'any 2024 van baixar un 11% respecte a l'any anterior. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. La tendència d'accidents mortals a Catalunya és a la baixa. Amb una sinistralitat dispersa, l'any passat van morir 136 persones a la xarxa interurbana, 16 menys que l'any passat, però es detecta un cert estancament en els ferits greus. És per això que es despleguen mesures com la d'aquesta intel·ligència artificial que detalla Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
El que estem fabricant és una intel·ligència artificial predictiva en base a les intel·ligències artificials ja existents. Fem la nostra, aconseguim tenir un grau de predicció de 95% d'encert de les intensitats i estem predint velocitats. Ara, el següent pas és predir el risc d'accident. No serem agosarats i no podrem dir a on es produirà l'accident, però sí podem dir si estem en una zona de risc o no estem en una zona de risc.
Però hi ha més mesures per reduir l'accidentalitat. Trànsit ha adquirit 6 nous carros radar que es repartiran en 150 punts. S'instal·larà la velocitat variable a la C58 i es faran més controls. Preocupa el Servei Català de Trànsit la velocitat en els conductors homes i majors de 55 anys. És per això que es potenciaran les campanyes en aquest perfil també als motoristes i als conductors de furgonetes de repartiment.
La presó de Batràs a la Vila Olímpica de Barcelona no podrà tancar fins any 2030. És 3 anys més tard del previst, segons el nou calendari que han presentat avui el Departament de Justícia i l'Ajuntament de Barcelona. A finals de l'any que ve, sí que es podrà tancar el centre obert de Trinitat Vella i recuperar l'espai per fer-hi uns 200 habitatges. Pel que fa a la nova audiència de Barcelona, encara caldrà esperar un mínim de 5 anys perquè sigui una realitat. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Tant el tancament de Batràs com el de Trinitat Vella van vinculats a les dues noves infraestructures que s'han de fer a la zona franca. Una de més avançada, la que acollirà el centre obert amb 800 places i que està previst que l'obra civil acabi aquest any i el que ve es pugui equipar. L'altra va més endarrerida, ha de contemplar una nova presó de dones amb perspectiva de gènere. Amb tot, l'alcalde Collboni aplaudeix les passes endavant que fa justícia per tancar la presó més antiga de Barcelona.
Aquest encara és un projecte a mig termini, no és per aquest mandat, és pel mandat que ve, però jo crec que és molt important i celebro que la Generalitat tingui ja, no només en previsió, sinó en pressupost, doncs l'elaboració del projecte i que aquest comenci a caminar.
Pel que fa a la nova audiència, encara caldrà esperar un mínim de 5 anys perquè sigui una realitat.
Només una de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual treballa en el conjunt de l'estat espanyol, segons DINCAT, l'associació de referència d'aquest col·lectiu. De fet, el percentatge de població amb discapacitat que està al mercat laboral a Catalunya és baix i representa només un terç. De les 328.000 persones amb discapacitat que hi ha, només unes 113.000 estan treballant o busquen feina, Sara Canyeter.
Sí, la formació ajuda a millorar l'autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada i n'afavoreix la inserció laboral. L'escola Barcelona Nova de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, és un centre concertat que atén alumnes amb discapacitat intel·lectual lleugera. Són 150 estudiants que fan estudis de jardineria, cuina, agent forestal i mosso de quadra. I també fan ESO adaptada, clau, ens diuen, per frenar l'abandonament escolar entre aquest col·lectiu. Roser Ferrer n'és la coordinadora pedagògica.
Nosaltres fem assignatures professionalitzadores, és a dir, que fem el taller de cuina perquè hi ha una formació professional posterior de cuina, fem jardineria dins de l'àmbit de tecnologia, és a dir, que l'alumne des de primer de l'ESO ja està tocant, ja està fent feines de jardineria. I això, si li agrada i si es veu capaç de poder desenvolupar-se, la formació posterior la pot trobar aquí.
El Departament d'Educació ofereix més de 4.000 places de formacions específiques per a aquest col·lectiu, però pràcticament la meitat estan disponibles.
I el Departament d'Agricultura admet que el problema de la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida empitjora, tot i que en els últims anys se n'han caçat milers. El conseller Òscar Ordeig diu que la situació és greu i es compromet a destinar més recursos i personal per fer front a una plaga que continua arrasant els cultius. Els afectats, però, volen més concrecions. Avui, tots els agents implicats s'han reunit a Tàrrega. Estela Bussoms, i en aquesta reunió s'hi han donat algunes dades.
Sí, les oficials del govern, que en un any la mitjana de conills per quilòmetre quadrat a la plana de Lleida ha passat de 145 a 190, un 23% més. El compromís del departament és incrementar les batudes, també nocturnes, i impulsar canvis legislatius que facilitin la caça de conills. El conseller Ordeig demana també més implicació de pagesos i caçadors.
Nosaltres podem fer mesures de xoc, però no podem estar a tots els punts de Catalunya, per tant demanem que aquestes mesures de xoc vagin acompanyades de totes les persones que puguin col·laborar. La situació és greu, demanem la col·laboració de tothom.
Els pagesos, però, no es conformen. Reclamen visors tèrmics per poder caçar de nit, l'ús de biocides per eliminar els conills dels caus i, mentrestant, que es compensin els danys. Sentim Ramon Comas, d'Unió de Pagesos, i Pere Roquer, de Saja.
Volem, o sigui, efectivitat, no només que es quedi això en paraules i que de veritat se rebaixi la població de cada lloc.
Sí o sí, el pressupost del 2025 que n'hi ha d'haver, hi ha d'haver mesures compensatòries reals a la pèrdua productiva que tenim en aquests moments per culpa de la fauna cinegètica que torna a estar expandida.
L'any passat es van capturar més de 230.000 exemplars de conills a la plana de Lleida.
Passant gairebé 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'has fixat en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno a conduir.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i Cadaqués.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7. Catalunya migdia.
El Centre de les Arts Lliures de Barcelona invocarà Joan Brossa en la primera edició del cicle Exorcismes, Patrimoni i Performativitat, que tindrà lloc del 23 al 26 de gener. Artistes com ara Juana Dolores, Oriol Sauleda o Los Detectives reinterpretaran el llegat del gran poeta visual a través de diverses disciplines com ara la performance, les arts visuals o la poesia experimental, Montse Mas.
Sí, i un dels moments més esotèrics i inclassificables del cicle serà el dissabte 25 de gener, quan el poeta i rapsoda Oriol Sauleda invocarà l'esperit de Brossa durant tota la nit. El públic podrà participar-hi i, si li ve la son, tindrà llits a la seva disposició.
Llegint l'obra d'en Brossa i fent música, l'Arnau Musac fa coses sonores i llavors ha fet unes joguines sonores a partir d'objectes, escales, coses d'aquestes que utilitzava en Brossa, que al final és tot. Llavors estarem 13 hores a la nit invocant Brossa. Si hi ha algú que ens vol acompanyar, tindrem micros de més i tindrem uns llits.
El cicle també inclourà, entre altres, un concert performatiu d'inspiració cabaretera i dos dracpallassos enamorats de la lluna. L'objectiu, assegura la codirectora del centre, Georgina Oliva, és posar en acció el llegat de Brossa.
Ara que estem en ple procés de definir bé què és el Centre de les Arts Lliures, dir que és un centre artístic on la performance i les arts híbrides són molt importants. Certa irreverència també respecte al que considerem patrimoni, que el respectem, però també necessitem, sisplau, activar-lo i sacsejar-lo, no?, per donar-li vida de nou.
L'escriptora i actriu Juana Dolores estrenarà el seu nou espectacle Qui diu foc, diu flama, sobre l'apropiació política que, segons ella, ha exercit la burgesia de la figura de Brossa.
El fotògraf i publicista italià Oliviero Toscani ha mort avui als 82 anys. Toscani era conegut per les seves provocadores campanyes amb la marca de moda Benetton, Marta Vives.
Sí, nascut a Milà, Toscani, que va estudiar fotografia i disseny a la Universitat de les Arts de Zúric, va revolucionar el món de la publicitat amb les seves campanyes on parlava de racisme, religió i altres temes socials. El creatiu llombard se'l coneix sobretot per haver construït la imatge corporativa de la marca de moda Benetton des del 82 fins al 2000, amb imatges trencadores que van donar la volta al món, per exemple, les d'un mossèn i una monja besant-se, una dona negra que dona el pit a un nen blanc o un malalt terminal per la sida. També va treballar, entre d'altres, per Chanel, Toyota, Prenatal o Fiorucci. Com a fotògraf de moda, va col·laborar en publicacions com Elle, Vogue o Liberation i se'l va guardonar amb nombrosos premis com 4 Lleons d'Or o el Gran Premi de la UNESCO. Des de feia gairebé 30 anys participava en Nou Paisatge Italià, un projecte contra la degradació d'Itàlia. Toscani va ser hospitalitzat divendres arran d'una malaltia rara que ell mateix havia explicat que tenia.
I ara anem amb algunes de les estrenes destacades aquesta setmana a les plataformes de televisió. Per exemple, tenim una sèrie sobre un esquadró antidisturbis de Roma, un thriller de terror adolescent o una minissèrie sobre el mercat negre de nens indígenes al Canadà. Comencem per això.
Coge la porra.
Esta es la unitat mòbil de Roma.
Això és Desorden Público, que es podrà veure des de dimecres a Netflix, Valeria Obereda.
Una producció italiana que mostra la vida personal i professional d'un equip de policies en un ambient d'alta pressió i com això afectarà les seves relacions i decisions. I parlant d'agents, divendres arriba també a Netflix De Vuelta a l'Acción, una pel·lícula protagonitzada per Cameron Diaz i Jamie Foxx. Dos exmembres de la CIA tornen a l'acció després d'haver optat per formar una família. A Movistar Plus ja es pot veure El Virilló de la Televisió, nominada a diferents festivals internacionals, que explica la història de dos adolescents que comparteixen l'amor per una sèrie de televisió de terror que cancel·len misteriosament. I aquí comença el mal son.
I ara anem a Filmin. Allà trobarem, a partir de demà, la minissèrie Little Bird.
La sèrie se centra en el robatori de dues nenes indígenes al Canadà, que van ser donades en adopció a famílies blanques. Una de les nenes, quan creix, ho sacrificarà tot per buscar els seus orígens. A la mateixa plataforma també es podrà veure el documental sobre la caiguda de Kabul titulat Hollywood Gate i un thriller polític sobre la corrupció al Parlament Europeu, Qüestió de Principios. I divendres s'estrena a Apple TV Plus la segona temporada de Separació, dirigida per Ben Stiller i guanyadora de dos premis Emmy. Explica la història d'uns treballadors que descobriran les conseqüències de sotmetre's a una operació quirúrgica per tal de separar els records laborals dels personals.
I abans dels esports, una mica de música.
¿Y dónde vas? No hay nada. Ya te lo he dicho.
Aquest que sentim és el madrileny De Pedro i obrirà la pròxima edició del MUT, el festival Músiques Disperses, que es farà a Lleida el mes de març. Noelia Casellas, un festival, tot un referent del new folk estatal, que també portarà un grup que no ha tocat mai a Europa.
Sí, són els Duk Duks, història viva del rock mexicà, com explica el coordinador del MUT, Xavi Roma.
Que van començar als anys 60, potser fent un esgaratge, però que als anys 70 van donar un gir agafant com a referència el Jethro Tull, per exemple, i no han vingut mai a Europa.
El MUT també portarà a Lleida el folclore de l'horta murciana dels dos germans que formen Maestro Espada i s'atrevirà amb els ritmes africans de la Benin International Music.
Barregen gospel, rap, jazz, rock, però sobretot amb l'afrobeat i amb el ritme vudú de la seva terra. No? És una proposta molt potent en directe.
Mohamed Saad, Alide Sanz, Filip Ingés, Raquel Lua o els ponents Roots també passaran per aquesta 18a edició del MUT que es farà del 14 al 16 de març.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme, segur que no us sorprèn, per la maneta del Barça al Madrid.
Feia dies que els culers no vivien una nit com ahir i la sensació era que hauria pogut ser encara més històric.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Barça 5, Madrid 2. El Barça va guanyar la Supercopa d'Espanya davant un rival, el Madrid, sotmès tot el partit. Aràbia es va viure una nit històrica per a l'afició blaugrana i una nit que a Catalunya Ràdio amb la TDT vam explicar així.
Lamin entra dins l'àrea, dribla Lamin, continua Lamin, xuta Lamin! Lamin! Xuta Lewandowski, gol, gol, gol! La rep Rafinha amb el cap. Va! Gol! Continua encara Rafinha. Se l'endú Balde. Xuta Balde!
Sí!
Gol! Atenció perquè no hi ha fora de joc en aquesta acció. De Rafinha, Rafinha tot sol. Rafinha a la frontal. Rafinha retalla. Rafinha xuta. El cinquè! El cinquè!
Doncs així, amb aquesta veu, amb aquests crits, amb aquesta emoció, ho narrava el Bernat Soler i també sentíem el Ricardo Torquemada. No m'ho puc creure de fons. Aquests 5 gols del Barça ahir al Madrid, una nit i un partit per recordar del Barça. L'equip ha arribat aquest matí després d'un vol de moltes hores on s'ha dormit poc, pel que diuen, i expliquen perquè hi ha hagut una mica de festa. El vestidor, vaja, Ramon Salmurri estava eufòric amb la victòria d'ahir.
Ja va quedar clar, no?, després d'acabar el partit, quan es veia la imatge dels jugadors celebrant a peu de gespa, fins i tot amb el mateix president Joan Laporta, que era un partit especial pels futbolistes, que estaven especialment contents perquè, clarament, ha estat un dels millors partits de l'era Flick, sense dubte, el nivell o fins i tot superior a la golejada del Bernabéu o al partit contra el Bayern. Alejandro Valde.
Al final, l'expulsió ha estat un cop dur, però, bueno, ens s'ha pogut defensar molt bé els últims minuts que quedaven. Al final, els dos últims partits han sigut un resultat abundant, però el més important és la victòria.
Perquè ha estat un partit de moments, ocasions clares pel Barça. S'avança el Madrid en una contra amb gol d'Mbappé, 1-4 al descans, amb Gavi de titular a la mitja punta, i Stensner sota pals, Lamin desbocat, Lewandowski capdalt i Rafinha en plan estel·lar, sent, a més, l'MVP del partit. I el 5-1 a la contra només començar la segona meitat. I a tot això, última mitja hora per haver d'aguantar amb vermella Stensne i gol de falta de Rodri en la primera pilota d'Iñaki Peña.
Sí, último 30 minutos con uno menos era un poquito más difícil, pero si tú ganas 5-1, 5-2 puedes controlar el partido y la final más importante es que tenemos un título.
És un partit de creixement a nivell individual. Lamin fa un pas de gegant, Casado arrafa de l'error i tanca un partit extraordinari. Araujo torna a tenir protagonisme amb la lesió d'Íñigo Martínez. Koundé tanca el debat sobre si Araujo ha de continuar sent l'antivinicius i un Barça que estava sent irregular es retroba amb la seva millor versió.
Bueno, siempre te da un plus de confianza. Ya tienes un título, tiene mucho que por pelear y bueno, da un plus de confianza al equipo y creo que lo necesitamos y lo merecemos.
I feia temps que no miràvem la premsa després d'una exhibició del Barça. Feia dies també que no teníem una exhibició del Barça com la d'ahir. Per això avui mirem la premsa. Montse Mir, què diuen aquí a Madrid i al món?
Excitació és el titular gran de portada de l'Esportiu, que parla també de recitar el col·lectiu per emmarcar de l'equip blaugrana. L'Esport opta per un clàssic campions amb un subtítol que diu i el Madrid humiliat, i el director Joan Bails escriu una nit que passarà la història i que demostra una vegada més que el millor que ha fet Laporta en els seus 4 anys de mandat és fitxar a Hansi Flick. Mundo Deportivo tria Supermaneta. A l'interior, article del director Santi Nolla amb una frase destacada. Va ser una exhibició blaugrana amb tots els jugadors endollats. Mereixen aquella prima especial que es pacta abans i es negocia en l'avió de tornada. La foto de portada dels tres diaris esportius d'aquí és la mateixa. Joan Laporta amb el trofeu, envoltat dels jugadors i tècnics, celebrant el títol. El diari Marca diu un altre superbany de Flick, Ancelotti i l'As superpallissa. A la portada també destaca el gran partit de Rafinha i apunta que el pitjor partit dels blancs en anys coincideix amb la millor versió d'Mbappé. La victòria del Barça surt també a les portades de La Vanguardia, l'Ara i el Periódico. El primer titula Maneta, el segon diu que el Barça arrasa i el tercer parla de repassada. A les pàgines interiors, el Periódico escriu que aquest Barça ja té la seva obra d'art i també una genialitat de Lamin recorda el temps en què Messi desconstruïa les lleis del futbol. La foto doble de l'Ara, en format pòster, és la de l'equip celebrant el títol, i el Mundo del Siglo XXI parla de naufragi i a l'article d'Orfeo Suárez fa referència al fet que el Barça despulla tàcticament Ancelotti.
Doncs un nido aquest repàs que ens fa la Montse Mir de la premsa d'aquí, de Madrid, i la premsa internacional?
L'equip titula el Barça gaudeix malgrat Mbappé a l'edició en paper, i el titular online és el Madrid explosiona davant el Barça. També adjunta un vídeo amb reaccions, entre elles la de Luis Enrique. La Gazzetta de l'Esport no inclou la victòria a la portada de l'edició impresa i a la digital diu un partit increïble, amb l'enllaç a un vídeo amb els gols del partit. El Brasil o Globo dedica la foto del partit a Rafinha i l'Ans compara els números d'ell i del madridista Vinícius. També qualifica d'històrica l'actuació del blaugrana. A més, fa una comparació entre Lamine Yamal i Neymar. I Alemanya, en general, la premsa lloa Hansi Flick. A Anglaterra, la majoria de diaris critiquen l'aportació de Bellingham.
I ara que la Montse Mira repassava la premsa del Brasil, Rafinha va ser l'MVP d'aquesta final i se'l murri un dels noms també destacats a la nit.
En majúscules, dos gols, una assistència i un desgast físic descomunal que l'han obligat a deixar el camp a falta de 10 minuts perquè ja estava muscularment molt carregat. És un partit que magnifica la seva figura, 27 partits aquesta temporada, 19 gols i 11 assistències. Ell defensa que el canvi de rendiment de la temporada passada, aquesta, ve només de la confiança, que fins ara se sentia sempre el primer canvi per part de l'entrenador, passés el que passés, i que ara això ha canviat. Però és evident que el lideratge que transmet no és només una qüestió de mentalitat, sinó també de futbol. Ell va explicar a la roda de premsa posterior al partit que el títol li donarà aire a l'equip i confiança també de cara al que ha de venir.
Salgo bastante contento en poder ayudar al equipo a salir con la victoria, pero creo que independientemente de los resultados individuales, lo más importante es los resultados colectivos y es para esto que he venido aquí a este club, para ganar títulos. Si juego bien o mal, a mí no me importa. Lo que me importa es poder dar mi mejor siempre, poder ayudar al Barcelona a levantar copas.
Rafinha forma part d'una de les imatges que s'han fet virals a la nit. És la foto del trident de davanters del Barça asseguts a l'escenari amb la copa enmig del camp. Lewandowski surt al mig somrient i agafant per les espatlles. A la dreta Lamine amb ulleres de sol i a l'esquerra Rafinha també amb ulleres de sol. Ahir era el segon clàssic de la temporada i vaja, Hansi Flick fins al moment es pot dir, Salmurri, que li té guanyada la partida tàctica Ancelotti.
Sí, perquè han jugat dues vegades Hansi Flick i Carlo Ancelotti i són dues victòries del tècnic alemany, un Hansi Flick que, a més, són 9 gols a favor i només 2 en contra. I per si no n'hi hagués prou, en els dos partits el Barça ha tingut més possessió que el Madrid i ha generat també més ocasions que el rival. En els dos partits el Barça ha passat per sobre el conjunt blanc i, a més, ahir, a mitja hora, amb un jugador més, el Madrid va ser incapaç de generar perill. Flick ha trobat la tecla contra el Madrid i en les finals, perquè la d'ahir és la sisena final que ha disputat a la seva carrera, la sisena que guanya Champions League, Supercopa d'Europa, Supercopa i Copes Alemanya i Copa Intercontinental, i ahir s'hi afegeix aquesta final de la Supercopa.
Doncs queda clara l'eufòria que es viu al Barça i entre tota l'afició culer, però i el Madrid com ho paeix? Perquè una cosa queda clara és que el Madrid surt tocat del partit d'ahir, sobretot el tècnic Carlo Ancelotti.
No hay otra, mirar adelante, preparar bien el próximo partido, recuperar la buena dinámica que hemos tenido hasta este.
El to baix del tècnic del Madrid després del partit a la sala de premsa evidenciava que, evidentment, no era una derrota qualsevol, però per saber una mica com s'està paint tota aquesta derrota amb el Barça al Madrid i el que es diu a la zona noble del Bernabéu, doncs hem tingut el Marcos García fent trucades aquest matí. Què diuen, Marcos?
Doncs estan emprenyats i amb dubtes, però no són dubtes, ens diuen que siguin a curt termini. La derrota no genera nervis ni conseqüències a curt termini al Madrid. Al club ens diuen que no estan gens nerviosos, que estan tranquil·líssims. Ens diuen que això d'ahir no tindrà conseqüències a curt termini, que el Barça va ser millor, ho admeten, que va mereixer a guanyar, ho admeten, i que a veure si no poden perdre un partit, ens diuen un cop i un altre.
El diagnòstic intern del Madrid apunta en primera instància a Ancelotti.
Claríssim, per un plantejament poc treballat, consideren en la planta noble del Bernabéu, Flick li va guanyar la partida tàctica a Ancelotti, però per ara el tècnic acabarà la temporada, o com a mínim Florentino no vol fer fora per la derrota d'ahir Ancelotti. Ara mateix els dubtes sobre l'Itàlia sí que hi són de cara a final de temporada.
I sobre els jugadors que hi diuen?
N'esperen més de noms que ens han donat com Camavinga, Modric, Ceballos, per dir-te'n tres. Tot i els dubtes defensius, ens diuen que ara mateix Florentino no vol pagar per jugadors ni defenses que siguin de perfil mitjà ni córrer ara de cara al gener.
Encara ens queda algun apunt més relacionat amb el Barça. Que poden semblar ara més secundaris, però que també seran importants, sobretot perquè, per exemple, Íñigo Martínez ahir es va lesionar, se'l morri.
I va haver de demanar el canvi a la mitja hora de partit. Té una lesió, ho explicava el Javi Miguel quan va acabar el partit a la TDT, una lesió, un trencament del bíceps femoral de la cama dreta. Demà se li faran més proves, però les primeres exploracions al vestidor no eren optimistes i estaríem parlant d'un mes i una setmana de baixa, 4-5 setmanes de baixa per Íñigo Martínez.
I aquesta lesió d'Íñigo com afecta la possible sortida d'Araujo que estàvem parlant en aquest mercat d'hivern?
Cal veure-ho, perquè aquesta havia de ser una setmana clau. El Barça demanava a Ronald Araujo que fos ell qui fes el pas, qui demanés la seva sortida, i un dels grans interrogants que tenia Araujo a l'hora de decidir-se a signar per la Juve o de valorar la seva continuïtat al Barça era el protagonisme que podia tenir amb Hansi Flick. Flick sempre li ha traslladat al jugador que compta amb ell, que el vol, que serà un futbolista important. Araujo tenia dubtes pel rendiment de Cubarsí i Íñigo Martínez, però és evident que ara, amb Íñigo fora de combat, això pot fer variar els plans de Ronald Araujo.
I fins ara hem vist moltes imatges de celebració, ara les hem comentat també, dels jugadors, de Joan Laporta, però el president no l'hem sentit, més enllà d'un acte institucional dissabte a la nit a Aràbia. Demà, però, és el dia de les explicacions.
A partir de les 10 del matí, la roda de premsa del president Joan Laporta per intentar tancar ja tot el capítol de manera definitiva de la inscripció de Dani Olmo. Dani Olmo està inscrit, el Barça, a més, ha aconseguit el títol de la Supercopa, guanyant el clàssic i golejant el Real Madrid, i demà, a partir de les 10, la roda de premsa i les explicacions del president Joan Laporta.
Una roda de premsa que podrem seguir en directe aquí a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, el Ramon Salmurri des de des de la ciutat esportiva del Barça, per Catalunya Informació, i vaja, per tots els canals de Catalunya Ràdio, tranquils que no us perdreu cap detall d'aquesta roda de premsa de Joan Laporta. Ara deixem de moment aparcada aquesta Supercopa d'Espanya, aquesta tarda a partir de les 7, al Tot Costa, més detalls, més informació d'aquest gran partit del Barça, però ara toca pensar en la Lliga. En la Lliga i en altres partits, perquè de fet el Barça abans de la Lliga tindrà el partit de Copa amb el Betis, això serà dimecres, però dèiem la Lliga perquè aquest cap de setmana retornarà la competició amb la segona volta. Barça i Madrid han de jugar els seus partits de Lliga, com la resta d'equips, després d'acabar la primera volta on s'imposa la filosofia del Xolo.
Necesitamos seguir en la línia del partido a partido, porque eso nos lleva a competir contra rivales que son muy buenos, no me, sería una falta de respeto.
Perquè és l'Atlètic de Madrid qui lidera aquesta primera divisió després de les 19 jornades disputades, Pau Mora.
Comença la segona volta aquesta setmana i a partit és el que s'imposa en aquesta primera volta, on lideren els de Xolo amb 44 punts. I atenció, 8 jornades consecutives guanyant a la Lliga. Si sumem totes les competicions, la xifra ascendeix a 14 partits. És a dir, l'Atlètic de Madrid no perd des del 27 d'octubre. Segon és el Madrid a un punt i el Barça, que recordem, ha sumat només 5 punts dels últims 18 possibles, se situa tercer a 6 de lideratge.
Situem també el Girona i l'Espanyol acabada aquesta primera volta.
El Girona és setè a les portes de les passes que donen accés a competició europea. Ara mateix el bitllet a la Conference League el té el Mallorca i el Girona n'és ben a prop, a només 2 punts. La situació a l'Espanyol és força més complicada. Els pericos són a la zona de descens i aquest divendres els espera un partit clau. El primer d'aquesta segona volta reben el Valladolid en un enfrontament en el que només podran guanyar.
Fem una petita pausa i després...
Control antidopatge per sorpresa a tots. Pot voler dir que hi ha hagut una denúncia contra algun pilot.
Ampliarem aquesta notícia d'última hora que ens arriba des del Dakar.
Catalunya migdia. Els solistes de la Franz Schubert Filharmonia, sota la direcció del reputat violinista Vlad Stankulesa, prenen protagonisme en un concert excepcional el 19 de gener al Palau de la Música Catalana, interpretant l'octet de Mendelssohn i la brillant serenata per cordes de Tchaikovsky.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
Tu vols començar bé l'any? Deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sense IVA de MediaMarkt. Només avui, 13 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. A la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
L'Home Armat és una missa creada el 1999 per Carl Jenkins amb la idea inspiradora d'assolir la pau global.
El 19 de gener a l'Auditori, la Banda Municipal de Barcelona desplegarà aquesta partitura emotiva, però també punyent, en companyia de diversos cors i sota la batuta de Pasqual Vilaplana.
Entrades a auditori.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I el que dèiem abans de la pausa, el Dakar controla antidopatge per sorpresa de la Federació Internacional de Motociclisme a 6 pilots de la classe reina de les motos. Entre ells hi ha el valencià Toxa Saraina, segon de la General, Damià Aguilar. Què suposa això?
Doncs és un control per sorpresa que s'ha sabut fa poques hores i que, segons fonts de la marca KTM, atenció, és el primer a motoristes en tota la història del Dakar. No es pot confirmar si tot plegat sorgeix o no d'alguna denúncia. Els 6 primers pilots prioritaris no han pogut entrar en moto al bivac, han hagut d'anar a peu, control d'orina acompanyats d'una persona per Sanders KTM i Xaraina Honda i altres 4, però és que aquests dos són el primer i el segon de la General. Un fet que coincideix amb la informació que avançàvem a Catalunya Informació, segons la qual Xaraina corre infiltrat per una fractura de clavícula que es va fer a l'etapa 5 i el pilot Honda ha respost directament a la pregunta.
Bueno, todos corremos con cosas, pero bueno, de momento solo he de decir que estoy más o menos entero. No llevo nada roto, pero bueno, todos estamos teniendo caídas. Estoy dolorido de todo el cuerpo, pero estamos enteros.
Aquí hi ha antecedents d'acusacions entre Honda i KTM, si bé KTM nega que hagi fet cap denúncia contra Toxa Xaraina. El valencià, això sí, ha encaixat les preguntes amb naturalitat. Haurem d'esperar que la Federació Internacional publiqui els resultats dels testos d'orina. Mentrestant, victòria d'etapa en motos, finalment per Luciano Benavides, lidera Sanders, amb 11 minuts sobre Xaraina. En Rally 2, Edgar Canet, més líder, 31 minuts sobre Epster. En cotxes, victòria d'etapa per al líder Lategan, que ara té 5 minuts sobre el Raggi i 28 sobre Ekstrom. El millor català a l'etapa ha estat Nani Roma, avui cinquè. I en Challenger, victòria d'etapa per Pau Navarro, quart de la general que lidera l'argentí Cavigliasso. Navarro és a 1 hora 10 minuts del podi. Demà, novena etapa. Diuen que de transició, però segur que és mentida.
Doncs això ho veurem demà. Bona jornada a la CB de bàsquet per a la majoria dels equips catalans. Victòria de tots els equips, menys el Hayapos Lleida. Destaca sobretot la del Barça, que l'aproxima a la Copa, i la del bàsquet Girona, que surt de la zona de descens. Ernest Macià.
Doncs sí, ahir el bàsquet Girona va guanyar de la ratlla de 30 punts a tot un equip d'Eurolliga que venia amb algunes baixes, però bé, la victòria d'ahir amb la del Barça, en 4 dies només, dos equips d'Eurolliga fan que el Girona surti de la zona de descens. Ahir vaig poder entrar al vestidor del Girona i, evidentment, hi havia un optimisme persistent, latent, però contingut. Pep Busquets, un dels artífexs d'aquesta reacció.
Estem, ara sí, més vius que mai. Bueno, jo havia escoltat el rum-rum aquest de que venia un mes molt complicat. Són equips, la majoria d'Eurolliga, equips molt difícils de jugar contra ells, i res, crec que hem fet un treball excel·lent. Els dos partits, bueno, els tres últims partits han sigut excel·lents, et podria dir 38 dels 40 minuts excel·lents, amb un ritme molt alt, sense deixar-los jugar i traient-los de la pista. Llavors, si juguem així, jo crec que podem amb tothom.
I bé, i les victòries de la resta d'equips menys del Lleida, malauradament, tot i que va jugar bé, fan que el Barça pugui anar a la Copa. Si guanya, molt probablement serà la Copa, d'intentar guanyar del màxim possible de punts perquè el Saragossa, diguem-ne, no pugui atrapar-lo. La Penya, si guanya Manresa, té moltes opcions de ser cap de sèrie, però també ha de guanyar del màxim de punts possibles perquè pugui superar el punt que li porta d'avantatge al Tenerife. I el Manresa, bé, si guanya va la Copa, i si perd, doncs podria tenir opcions també. Per tant, ha estat un gran cap de setmana, Laia, pel bàsquet català.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.